Ràdio Estel. Són les 8 del matí. Cada dia, milers d'oients i lectors gaudeixen de l'acompanyament de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Perquè en un món accelerat com el nostre, volem ser el teu oxigen i el teu moment de pregària. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible. Truca al 93 409 27 70 o entra a radioestel.cat i informa't de com col·laborar-hi. Perquè al teu costat sempre som millors.
Preocupació al Vaticà per la situació del Líban. Al darrer número del Catalunya Cristiana subratllem la crida del Papa a estabilitzar la societat libanesa, el país àrab amb gairebé la meitat de la població cristiana. La greu crisi econòmica, la corrupció a gran escala i la difícil convivència confessional són les principals amenaces del país.
I recordeu que si voleu adquirir el nostre setmanari en paper, podeu fer-ho a la seu de Catalunya Cristiana i Ràdio Estel, i també a la llibreria Claret de Barcelona.
Ràdio Estel.
Des de Montserrat, amb Òscar Verdagí.
El conflicte s'ha instal·lat en les nostres vides. Ens costa conviure amb els pares i amb els fills. La vida de les parelles s'ha convertit en una muntanya russa que les fa descarrilar. A la feina tenim enfrontaments que ens obliguen a mantenir distàncies i hipocresies. Les relacions veïnals són fredes. L'Emili cerca viure en pau. Es vesteix de guerrer per anar a la lluita contra el conflicte que l'ha perseguit durant la seva vida. Lluita contra la lluita, sense espases, sense fer ni fer-se mal. Sap que el conflicte neix a l'interior nostre quan no controlem les forces que ens empenyen a contestar malament, fer un mal gest, parlar quan toca callar. Vol l'autodomini absolut del seu caràcter, no camina sol. Quan ho necessita, troba l'ajut d'un mestre que sempre li dona la paraula justa i l'empenta definitiva per vèncer l'etern conflicte que l'havia ferit fins que va dir prou. Aquesta és la presentació que Xavier Guillamet, pedagog, professor de comunicació, humanista i investigador de l'ètica cristiana fonamentada en el missatge de Jesús de Natzaret, fa del seu llibre El guerrer de la pau, el protagonista del qual és l'Emili. Es tracta d'un personatge lletra ferit que no para d'escriure. No en va tenir prou amb el primer llibre, li quedaven un munt de coses per dir, i el llibre El guerrer de la pau, de la col·lecció El Gra de Blat, de publicacions de l'Abadia de Montserrat, les podem trobar.
Ràdio Estel.
Cada dissabte a les 9 del matí, Ràdio Estel presenta Veneres a peu de muralla, un programa presentat i dirigit per Pere Domènech, Gerard Moreno i Jordi Margalef, components del grup del Camp de Tarragona Habana Vieja, una producció de Ràdio Montblanc. I l'últim dissabte de cada mes, Sons de la Terra amb l'actualitat del món de la venera i les vostres peticions.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Tinc dret a ser un veí més, vingui d'on vingui.
Tinc dret a tenir feina, ja anant cadira de rodes.
Tinc dret a una altra oportunitat, tingui l'edat que tingui.
Tinc dret a vestir-me de nena si ho sé una nena. Se t'acudeixen més ulletats.
Defensem el que és obvi. Generalitat de Catalunya. 100 milions i mig de futurs.
Hola, en nom de l'equip del programa El Gripau Blau, us faig saber que aquest estiu ens trobareu cada dia de dilluns a divendres a les 6 de la tarda. I els caps de setmana, com sempre, a 8:45 del matí. Tenim contes, cançons i poesia per compartir amb els oients de Ràdio Estel. Recordeu, cada dia a les 6 de la tarda i els dissabtes i diumenges a 8:45 del matí. Us esperem!
Ràdio online i a la carta. Promocions i notícies, xarxes socials i actualitat. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta. Busca-la.
Cada dia a 8:45 del matí, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les laudes des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat. La pregària matinal amb què l'Església lloa el Senyor i la comunitat li encomana el progrés del món, la justícia, la veritat i l'amor. Cada dia a 8:45 del matí a Ràdio Estel, amb la col·laboració del Patronat de la Muntanya de Montserrat.
Ràdio Estel, Andorra 107.5.
A primera hora, a Ràdio Estel.
Doncs ja són les 8 del matí d'aquest dissabte. Molt bon dia, Catalunya, molt bon dia, Andorra. I sí, avui és cap de setmana i és per això que us oferim, durant el cap de setmana i aquesta hora, els millors moments de primera hora de tota la setmana. Després dels primers dies de rebrots significatius a diverses zones geogràfiques del país, com ara Lleida, Barcelona o la seva àrea metropolitana, i després de tancar tots els actes culturals, la Generalitat ha decidit deixar fer alguns actes, així com l'obertura d'alguns festivals, previ aval i permís, això sí, del Procicat. Però com ho està vivint tot plegat, el món de la cultura? En parlem aquesta hora amb Maria Thorson. Ella és professional del món del teatre i membre de la Junta de l'Associació de Professionals de la Gestió Cultural. Maria, què tal? Molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bon dia.
Deixa'm preguntar-te primer de tot com han reaccionat davant d'aquesta nova normativa de demanar permís al Procicat per tal de poder realitzar segons quins espectacles culturals.
Bé, a veure, és lògic que hi hagi un protocol de seguretat per dur a terme tots els actes, però des del món cultural s'ha seguit aquest protocol de manera molt estricta per assegurar totes les mesures de seguretat i poder realitzar tots aquests actes. Mm. Amb la qual cosa, la cultura és molt segura. És molt més segur això anar a un teatre que no pas anar a la platja, per exemple, amb totes les aglomeracions que hi ha.
En aquest sentit, ara que em deia, és molt més segur anar a una sala d'algun espectacle que a la platja, que està de gom a gom. Han notat en aquesta nova legislació, per dir-ho així, o nova forma de viure durant aquest Covid-19, alguna mena de greuge?
De cara al públic, no. El públic té més ganes que mai d'anar al teatre i de gaudir de la cultura en general. Bé que s'ha demostrat que durant el confinament, la cultura ha sigut la part que ha guarit l'ànima, no? Vull dir, tothom ha consumit amb llibres, espectacles online, sèries, pel·lícules, vull dir que... I des de que s'ha pogut sortir, s'han reobert els teatres i els concerts i tot el que és cultural allò on viu, la gent s'ha tirat en planxa, vull dir que... Que fa molta falta, és molt necessari, la gent té moltes ganes.
Preguntat d'una altra manera, s'ha sigut prou clar des del govern amb totes les mesures que afecten el món cultural?
No, jo crec que no. A títol personal, crec que com que ja havien implementat el Procicat i ja estava clar que les mesures eren molt clares i eren molt segures i era el protocol, doncs, aquí haguessin hagut de seguir endavant, a la meva opinió, però després han ballat una mica en quant a criteri, però després finalment s'ha imposat un altre cop el que ja havien regulat ells mateixos a través de Procicat, diguem.
Per a la gent que no ho sàpiga encara, com s'assegura que un cinema, un teatre, un concert, no hi hagi risc de contagis? Quines mesures poseu a l'abast de la gent?
A veure, principalment... Per exemple, en un teatre, el públic entra de manera esglaonada, de les primeres files cap enrere, es fa per cada poques files va entrant al públic, hi ha dos butaques buides entre persona i persona, i la gent, tothom està asseguda a la seva butaca mirant endavant, i amb mascareta, amb la qual la gent no parla, no hi ha, vull dir que no hi ha gens de risc de transmissió, i a l'hora d'acabar l'espectacle la gent s'espera asseguda tranquil·lament fins que els acomodadors van fent la sortida també de forma esglaonada. Llavors no es reparteixen programes de mà, amb el qual tampoc hi ha material que es toqui. També hi ha gel als accessos, amb el qual jo crec que el risc està molt minimitzat.
Això passa als teatres i als concerts, i dic als teatres i als concerts perquè em sembla que els cinemes encara no han pogut obrir o encara no saben si ho poden fer o si no, no?
No, sí que els cinemes també van obrir en el seu moment, però que ara han tornat a tancar també. Van tornar a obrir al mateix temps que els teatres, amb primer amb un 30% de capacitat, tant cines com teatres, després amb 50, igual que les sales de concerts, després han anat augmentant. El que és tot a l'aire lliure, l'aforament és superior, però sempre de respectant totes aquestes mesures de seguretat, de distància, de mascaretes i d'espai entre el públic.
El cultural és un món que ha patit molt, molt fort aquesta crisi pandèmica, no?
El món cultural sempre ha sigut un sector molt precaritzat, altament precaritzat, des de sempre. Encara arrossegava amb la crisi del 2008, quan ha arribat la del Covid, ara. I bueno, tot i així, s'ha de dir que les administracions en general han posat bastantes mesures a l'abast de tot el sector. Amb el Ministeri ha costat més, però finalment també s'hi ha posat. I ara el que faltaria potser és que totes les diferents administracions se sentin en una única taula de treball a ficar mesures que siguin globals de tots els sectors. Entenc que ja s'està començant a fer, però va molt lent. Les administracions, la burocràcia, no va mai tan ràpid com la societat, ja sabem això.
Per tant, per exemple, des de l'Associació de Professionals de la Gestió Cultural, quines mesures reclameu per superar-ho tot plegat?
Bueno, reclamem més ajudes pel sector, evidentment, perquè, com deia, és un sector molt precaritzat, que hi ha molta gent que treballa de manera intermitent, en projectes, de manera freelance, i que no té accés a la majoria d'ajudes. Això és un problema. És difícil demostrar, sobretot, per exemple, companyies que fan carrer, que no comencen la temporada fins a l'estiu, porten sense treballar des de l'octubre passat. Aquest estiu probablement no treballin, amb el qual s'ha d'intentar incentivar el sector. Els ajuntaments i les administracions també poden seguir programant tot el que és carrer perquè no implica un risc de seguretat, de tal manera que ajudaria molt al sector que es puguin seguir fent totes aquestes activitats, per exemple, com tot el que és aire lliure. Traslladar programació també a l'exterior si facilita i si és més segur. I doncs, això, amb les partides que ja tenien destinades a tota la programació que s'ha suspès durant els mesos d'abril, maig, juny, que es pugui seguir gastant aquesta despesa durant, per exemple, durant els propers mesos. El grec ja ha intentat fer alguna cosa així, que ha intentat reprogramar coses d'aquí que s'han anat caient durant l'any. Vull dir que sí que s'estan fent mesures, però encara creiem que s'ha de demanar encara moltes més mesures, molta més feina, programar molt més, perquè la gent que s'està quedant sense feina, que no està treballant, doncs pugui fer-ho.
No sé si en aquest sentit, Maria, heu tingut la sensació de que la cultura de nou ha tornat a ser una mica cul de sac, i quan dic això m'explico, com que estem parlant del món cultural com a concerts, com a teatres, com a cinemes, com a entreteniment, vaja, moltíssima gent ho veu com a part de l'oci, i per tant pot ser l'últim lloc on hi pot tornar la ciutadania, que no passarà res. No sé si us heu sentit una mica així.
Sí, però ja és habitual. Jo crec que no
ve de nou.
No ve de nou. No se li dona el valor que realment s'ha demostrat durant el confinament que té. La cultura l'hauríem de considerar un bé de primera necessitat. Més enllà, vull dir, sí que hi ha la salut, hi ha tots els recursos que s'han de destinar a la salut, només faltaria, però durant el confinament, com deia, s'ha demostrat però llargament el valor, la importància de la cultura. per mencionar un moment al llarg de la història també, però durant el confinament s'ha demostrat àmpliament. Llavors, sí que s'hauria de considerar la cultura com un bé de primera necessitat, perquè realment és necessària per crear una societat madura, adulta, amb esperit crític, amb capacitat de debat, amb etcètera. El qual és imprescindible, diria, la cultura. No només el cine, el teatre, els concerts, sinó també tot el que és patrimoni, tot el que són museus, tot el sector editorial, és molt ampli a la cultura i engloba molta diversitat, també.
Malgrat tot, si veu la llum al final del túnel?
No del tot, però sí que des de, per una banda, el sector, amb molts col·lectius diferents, s'està organitzant i fent pressió per intentar generar noves polítiques culturals, apretant a l'administració, treballant conjuntament amb l'administració per generar noves polítiques culturals que puguin reflotar el sector i caminar cap a un sector no tan precaritzat. Treballant molt amb el Conca, per exemple, també.
A part teu, Maria, de quina manera s'ha de reinventar la cultura?
Home, podria començar per això, la taula sectorial junt amb totes les administracions per fer unes noves polítiques culturals treballades conjuntament amb la cultura de base. Seria imprescindible, per exemple, per treballar-les això, amb tot el coneixement que poden aportar la cultura de base a les administracions, que potser no estan més alineades, i des de la cultura de base hi ha tot el coneixement del funcionament diari i de la realitat d'aquest sector, seria una altra. La renda bàsica universal és una altra opció, interessant perquè també allibera a les creadores i els creadors de tot el que són les ajudes i les condicions, no?, de les subvencions, i es pot crear de manera més lliure. I el d'implicar la cultura de base també implica reduir les desigualtats. Sí. És important, també.
Maria Thorson, professional del món del teatre i membre de la Junta de l'Associació de Professionals de la Gestió Cultural. Moltíssimes gràcies per ser aquest matí amb nosaltres. Molta força, salut i sempre molta cultura.
Merci.
Doncs vinga, aquesta hora i en aquest programa, un dia com avui, volíem presentar el darrer llibre de Sor Lucía Caram, un llibre del que segur el sona el títol, perquè segur també que han sentit a parlar d'aquest hashtag o del nom del projecte que fa anys que impulsa Sor Lucía. Invulnerables, una apuesta d'èxito contra la pobreza infantil. Sor Lucía Caram, molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Molt bon dia, gràcies a vosaltres per fer-vos ressò d'aquesta causa en la que estem treballant a favor de la infància.
Parlant d'una causa com aquesta i d'un llibre com aquest, si cal seguir parlant de la pobresa infantil, vol dir que segueix sent igual d'invisible?
Sí, és molt invisible i cada cop és més dramàtica. Un de cada tres nens a l'estat espanyol estaven en situació de risc d'exclusió social i un de cada deu en pobresa severa. Abans d'aquesta crisi, d'aquesta pandèmia del Covid, ara el número segurament és molt més gran i ho estem veient a les cues dels bancs dels aliments, on hi ha famílies que venen per primera vegada, que han perdut la feina, que no poden pagar la hipoteca, que estan en una situació de molta més vulnerabilitat, no? Per tant, la pobresa infantil és el gran drama que tenim dintre de la nostra societat. I ja no dic problema, sinó que dic drama perquè la situació és això, és dramàtica, és preocupant, i perquè no podem permetre que tan a prop nostre hi hagi tants nens que estiguin patint com estan patint, perquè no poden menjar tres cops al dia, perquè no tenen aigua calenta, perquè no tenen les condicions mínimes per viure en salut, amb higiene i les condicions per ser nens.
Ara ens ho deies, tan a prop nostre. Per tant, un llibre que parla molt de la pobresa infantil al món, però també on menys la veiem, que és a casa nostra, no?
Sí, la idea és, i el programa és, fer-nos conscient de la pobresa infantil al quilòmetre zero. La crisi del 2008 ens ha començat a posar més sobre la taula, més evident, malgrat que els governs ho han ignorat, i de fet els observadors de la ONU i a nivell mundial de les grans entitats suspenen el govern d'Espanya, perquè des de fa molt temps que totes les polítiques familiars i a favor de la infància són les pitjors. De fet, Espanya és el tercer país de la Unió Europea en pobresa infantil, no? Uh-huh. I clar, ho tenim aquí, ho tenim molt a prop nostre i tenim la certesa de que quan cadascú fa alguna cosa perquè algú del seu entorn o del seu lloc més pròxim estigui una mica millor, les coses comencen a canviar. I és important que ens fem conscient i que ho transformem. Nosaltres us proposem dues coses. Una, amb aquest programa estem fent com si diguessin, de la mà de l'obra social La Caixa i del seu programa Caixa Pro Infància, estem fent com un laboratori, un observatori, un conversatori que es diu ara, perquè volem demostrar que quan tu apostes per treballar amb la família, per fer un plan en el que garanteixes salut, educació, lleure, treballant amb el nucli familiar, en 2-3 anys pots revertir la situació de la família, quan tota la família s'implica, no? I això volem demostrar que si l'hem fet, ja estem en 11 llocs de Catalunya, ens està donant un resultat espectacular i volem demostrar que la lluita ve per aquí. A l'hora de construir un país, a l'hora de construir una nova societat, hem d'apostar per la infància, perquè el futur són els que estan vivint el present i els que estem maltractant, no? Els que lideraran els nostres projectes del futur són els que avui són nens. Sí. I si avui no els deixem créixer i no els deixem ser nens, segurament no podran ser jo que vulguin ser i que la nostra societat necessita, no? Amb aquest programa el que ens estem proposant i amb aquest llibre és poder, d'alguna manera, fer-nos conscient i conèixer històries concretes, perquè el programa deixi de ser el tema de la pobresa infantil, xifres, estadístiques, que sembla que estan molt lluny, no? I quan parlem de pobresa infantil, parlem del tercer món. No, no, no. Aquí expliquem històries i li donem la veu a les mares, als nens, als pares, que expliquen què és ser pobre avui, o què és viure empobrits, perquè no són pobres, són persones empobrides, no? Què és i com viuen? I com, amb aquestes ajudes d'aquest programa integral, han pogut transformar la seva situació, s'han pogut empoderar, les mares han pogut fer alfabetització, han pogut fer cursos, els pares han pogut trobar feina, han fet activitats amb tota la família, hem solucionat el problema de la visió dels nens, el problema dels dentistes que teníem, hem garantit que tots puguin tenir una extraescolar, el que tot nen necessitaria i hauria de tenir i que no tenen. Bé, pues els pares i els nens van explicant com era la seva vida abans, com és ara, com s'ha superat, i fins i tot tenim testimonis de famílies que ja no estan dintre del programa i que ara s'han convertit en voluntaris i en col·laboradors.
Perquè, Sor Lucía, deixi'm preguntar-li fins a quin punt és frustrant ser pobre al primer món, i m'explico. Dic frustrant perquè ho ha de ser molt ser pobre amb totes les eines a l'abast. És a dir, no tenir aigua calenta sabent que en aquest primer món existeix l'aigua calenta.
Sí, i després sabent que fins fa molt poc temps moltes famílies ho tenien, cop i volta, i això ho estem veient molt, molt en aquesta pandèmia. Moltes famílies que veus a les cues del banc dels aliments, que mai havien anat a serveis socials i que senten vergonya i que se senten mal, no? Com els fas entendre que no han de sentir vergonya, però que és una situació que els posa al límit? A nosaltres ens ha tocat la setmana passada un home que va estar a la cua del banc dels aliments quan eren les 9 del vespre, va entrar i diu, mira, està tota la tarda donant voltes per aquí, veia tota aquesta cua de gent que hi havia. I no m'atrevia a entrar, diu, però entro bàsicament per una cosa. I ens ensenya un WhatsApp que l'enviava el seu jefe, en el que deia que de moment no el podien pagar. Portava 2 mesos sense cobrar. Diu, però és que a casa meva tinc 4 fills, menors de 16 anys, i fa 2 dies que no poden menjar. Clar, o sigui, és molt difícil assumir aquesta situació. Fins ara no has anat mai a servei social i t'adones de que has d'anar i has d'anar a buscar una ajuda perquè depèn d'això la vida dels teus fills. Tenim un perfil de gent que fins ara feien una vida absolutament normalitzada i aquesta gent que estava sortint de la crisi, o gent que vivia molt just però que no l'estava patint. Tenim comercials, persones que estaven treballant en restaurant, en perruqueries, en diversos serveis que han tancat durant aquesta crisi del Covid, gent que no ha cobrat l'ERTE malgrat el govern digui que s'han pagat i que darrere d'aquests pares, desesperats, hi ha nens. I clar, estem vivint una pobresa que fins ara pensaven que era del tercer món, però que està aquí. I hi ha molta impotència, hi ha molts pares que no saben com explicar-les al seu fill la situació que estan vivint, no? I els nens són plenament conscients, també. Ells mateixos t'ho estan dient. Aquest any hem tingut que reduir el tema del número de nens que estan fent el campus. I els nens parlen de lo que ha sigut el confinament, de lo que ha sigut no poder connectar-se a l'escola perquè no tenien una tablet fins que la vam aconseguir i la van tenir, i aquesta dificultat i aquesta diferència que ha amb els seus companys, no? Fins i tot un nen deia, el meu pare ha tingut que vendre els ordinadors que hi havia a casa. Pues, nens que fins ara estaven en una situació normalitzada i els ordinadors, que no són avui un article de luxe, sinó que és la possibilitat de que els nens puguin continuar connectant-se a l'escola i poder acabar el curs, que molts ho han acabat molt malament, no? Mm. I altres, aquesta és la situació. I el que nosaltres volem, mira, el meu objectiu i el meu somni, podríem dir, i per això també una mica publico aquest llibre i intento explicar-lo, com a societat hem aconseguit posar sobre la consciència de tothom tot el tema de la violència de gènere.
I tant.
I avui tots són molt conscients. I qualsevol cosa que hi ha una denúncia i cau i es controla i es vigila i es denuncia. Bé, això és gravíssim. Ara, en el tema de la pobresa infantil i tots els abusos que estan patint els nens a causa de la pobresa o de diverses formes d'abús, és molt pitjor que la violència de gènere, perquè el nen no es pot defensar. El nen no té cap tipus de... Per tant, com a societat, m'agradaria que això que hem aconseguit de sensibilització en la violència de gènere siguin capaços d'aconseguir-lo en aquest altre gravíssim problema, que és la pobresa infantil i el maltractament que estan vivint tants nens i tants nenes al nostre país.
Per tant, per tots aquells que creuen que és una utopia acabar amb la pobresa i amb la pobresa infantil al primer món, Sor Lucía, caram, què els hi diria?
Jo li diria una cosa que va dir el papa francès als joves en Cuba, no? Ells estaven desil·lusionats i els veien que estava tenint un discurs preparat i els joves intentaven parlar de somnis i utopies enmig d'una situació de molta dificultat. I el papa va deixar els papers al costat i els va dir amb aquest argentí que té, els va dir, bueno, sueñen. Vosotros me estáis hablando de sueños, sueñen, sean capaces de soñar. Però hi ha algo más importante. Necesitamos gente que esté despierta. Despiértense mutuamente, explíquense mutuamente estos sueños que tienen y trabajen juntos para hacerlo realidad. Yo creo que aquest es la utopía, el somni y la posibilidad de hacerlo realidad. Preguntem-nos cadascú de nosaltres amb el que soc i amb el que tinc, què és el que puc fer perquè algun nen al meu país, al meu quilòmetre zero, estigui una mica millor. Jo crec que si ho fem i si ens expliquem els uns i els altres i comencem a engegar iniciatives a favor de la infància i de la família, l'esperança no podrà fallar. Per això jo els convido que llegeixin aquest llibre Invulnerables, no només perquè explico com és un projecte, sinó perquè explico aquest somni, aquesta utopia i com ho estem fent realitat. A mi m'agradaria que cadascú que ho pugui llegir, que escolti les històries en primera persona dels nens, dels que parlen, i que es deixin interpel·lar i que, bueno, pues això, que es preguntin què podem fer per transformar la nostra societat i per posar un ciment sòlid apostant per la infància i la família, que em sembla molt important.
Per cert, que li preguntava si era una utopia acabar amb tota la pobresa, però si hi ha una solució per solucionar-ho tot plegat, ha de passar per la implicació de tota la societat, no?
Sí, jo aquí en aquest sentit apel·lo molt a la col·laboració público-privada. Mai agrairé prou el suport que se m'ha donat des de l'obra social La Caixa, sobretot per una metodologia i per una forma de treballar, perquè m'han ajudat a transformar el convent de Santa Clara de Manresa en la Casa de la Infància, tot un edifici enorme amb jardí i tot, que jo sigui el lloc des d'on treballem, i a partir d'ahir anar sumant complicitats, no?, amb la Fundació del Barça, amb empreses, amb entitats petites, amb ciutadans, fins a sumar pues, moltes voluntats. Jo sempre dic que ningú és tan pobre com per no poder donar una mica de temps o un somriure, no? I això és el que apel·lem a la col·laboració absolutament de tots. Que parlant en cristià seria el mateix de les primeres comunitats. Ho posaven tot en comú i hi havia per tots, no? Bueno, es tracta d'això, de que com a societat, a lo millor com a societat laica, entenem que tots podem aportar alguna cosa. I si tots aportem alguna cosa, hi haurà per tots i encara sobrarà.
Invulnerables, una apuesta d'èxito contra la pobresa infantil, plataforma, testimonio, de veritat, compreu-lo i llegiu-lo. Primera, perquè val molt la pena, i segona, perquè ajudareu a molts nanos a passar-ho una mica pitjor, una mica millor del que ho estan passant últimament. Sor Lucía Caram, moltíssimes gràcies per atendre avui en aquest programa.
Moltíssimes gràcies i recordeu que junts serem molt més forts.
Una abraçada molt gran.
Gràcies.
Ràdio Estel, segona vegada.
Ràdio Estel.